L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 8 de novembre, destacarem... Més de 700 persones tornen a rebutjar el cementiri nuclear a Ascó. Els pagesos afectats tornen a irrompre a les obres del gasoducte Tivissa Paterna davant de la indiferència d'Enagás. Tortosa decideix avui si desmunta el monument franquista del riu. La Comissió Europea aprova otorgar 588.000 euros per recol·locar els 508 treballadors acomiadats de l'ER de Roquetes. Alerta per ratxes de vent superiors als 90 km per hora a les comarques del sud del país. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Més de 700 persones tornen a rebutjar el cementiri nuclear a Ascó. Centenars de persones van tornar a mobilitzar-se ahir diumenge al migdia pels carrers d'Ascó en contra de la possible ubicació al municipi del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. L'acte, que va transcorrer sense incidents i amb una forta presència policial, va estar convocat per la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya i va comptar amb l'assistència de veïns de la Ribera d'Ebre i les comarques properes, així com de representants polítics. La Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya va reiterar que l'opció d'Ascó per acollir el magatzem temporal centralitzat continua viva i va manifestar que iniciarà una campanya perquè els catalans no votin els partits que no han signat el compromís contra el magatzem temporal centralitzat. La convocatòria de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya va reunir més de 700 persones que van expressar la seva oposició a la ubicació a Ascó en una manifestació pacífica que va sortir del casal municipal, va passar pel centre de la població i va acabar a la plaça de l'Església, davant de l'Ajuntament. Els participants van estar, en la seva majoria, veïns del mateix municipi d'Ascó, d'altres pobles de la Ribera d'Ebre i de les Terres de l'Ebre i de comarques com el Priorat o el Baix Camp. La manifestació va estar encapçalada per una banda de grallers i els assistents van cridar consignes com Catalunya diu que no o l'alcalde d'Ascó cap al reactor. El portaveu de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, Sergi Saladier, va valorar positivament l'assistència a la manifestació, ja que costa molt mobilitzar la gent perquè el govern espanyol llança missatges desmobilitzadors anunciant el nom de Zarra, que no és cert, i la gent es pensa que el cementiri no vindrà a Ascó. No obstant, Saladier va reiterar que el municipi riberenc continua sent un candidat per acollir l'instal·lació nuclear. L'escoltem.
Nosaltres pensem que no ho han fet perquè alguna cosa estan amagant i per moltes declaracions públiques que per nosaltres són insuficients perquè no els comprometen a res, doncs estan esperant aquest moment per negociar amb el govern de l'Estat. De fet, lo Mas i el Montilla doncs, se li atribueixen declaracions totalment contradictòries de que sí però no, de que no però sí, i l'únic que fan és marejar, com se diu vulgarment, la perdiu, confondre l'opinió pública i, en definitiva, no signar res ni comprometre's a res i deixar les portes totalment obertes a la negociació amb el govern en passar les eleccions.
La manifestació va comptar també amb la participació del secretari general d'Iniciativa per Catalunya els Verds i candidat a la presidència de la Generalitat, Joan Herrera, i del president d'Esquerra Republicana de Catalunya i també candidat, Joan Puigcercós, així com de líders territorials dels dos partits i de membres de la candidatura de Solidaritat Catalana per a la Independència com Alfons López Tena i Héctor López Bofill. Herrera va manifestar que és un escàndol que quan totes les institucions de Catalunya s'han pronunciat en contra, el govern espanyol encara no hagi decidit res. L'escoltem.
I que és un escàndol que quan totes les institucions a Catalunya s'han pronunciat en contra, el govern Zapatero no hagi decidit. De fet, és un pèl sospitós que no hagi decidit. I és un pèl sospitós que no hagi decidit. I potser si no ho ha fet és perquè alguns guarden silenci. Perquè alguns potser esperen a que passin les eleccions perquè després acabin decidint que el cementiri nuclear ve a Catalunya, ve a Ascó. Des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida el que diem és que no, i el que exigim ja és un compromís de tots els candidats, ferm i rotund, dient que no al cementiri nuclear a Catalunya, dient que no a subventar-li a la indústria nuclear què fem els residus sense un calendari de tancament, i dient que no a que aquest territori tan nuclearitzat sigui més el territori on vagin a parar tots els residus nuclears de tot l'Estat.
Per la seva banda, el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, va assegurar que el cementiri nuclear, tal com el volen plantejar, és una forma d'amagar el model insostenible de les centrals nuclears. El líder republicà va defensar que cada planta nuclear assumeixi els residus i va afirmar que el magatzem temporal centralitzat pretén solucionar un problema econòmic de les grans companyies elèctriques. A més, el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya va denunciar l'acte de cinisme que vivim amb Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya. L'escoltem.
Per denunciar l'acte de cinisme que estem vivint amb Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes. Vam veure una portada en un diari que crec que és el que contribueix més a la poca credibilitat moltes vegades de la política. Un, el senyor Montilla, que gràcies a la pressió que hem fet des de dins del govern Esquerra Republicana, deia que ho volia després de les eleccions. L'altre, el senyor Mas, dient que ho volia abans de les eleccions, per no haver-se de prendre cap decisió. Els dos creuen que ha d'haver-hi aquesta central en aquest abocador de residus nuclears. Els dos, per això, no volen assumir cap responsabilitat i juguen amb l'ambigüetat. Nosaltres amb això som clars. Des d'Esquerra Republicana diem que no volem l'abocador Ascó. Ni a Zarra ni a Ascó. No volem l'abocador perquè aquesta no és la solució.
Davant d'aquesta falta de compromís de socialistes i convergents, la coordinadora antinuclear de Catalunya iniciarà la setmana vinent una campanya per demanar a la ciutadania que no voti els partits que no hagin rebutjat de forma clara i per escrit el cementiri nuclear. Un centenar de pagesos van tornar a aturar el passat dissabte al matí a Masdenverge els treballs de desdoblament del gasoducte Tivissa-Paterna de Nagas. Dimecres havien advertit que seguirien amb les protestes si divendres l'empresa no responia a la petició de preus més justos per les expropiacions d'aquesta obra. Els contactes verbals que va intentar Enagas no van estar suficients per als concentrats que, representats per Unió de Pagesos, ja van anunciar una nova manifestació en pocs dies i la presentació d'una moció a totes les institucions per demanar-los la seva implicació en la demanda. També està prevista una reunió el 19 de novembre a la subdelegació del govern de l'Estat. Tere Giner ens porta aquesta notícia des de la Plana Ràdio.
Enagas ha respost als pagesos afectats pel gasoducte Tivissa-Paterna que des de dimecres no han tingut suficient temps per estudiar els acords que se'ls proposa. En canvi, des de Unió de Pagesos asseguren que la petició per negociar un preu més just per les expropiacions fa aproximadament 3 mesos que es va fer arribar a la companyia. Així ho explicava el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó.
L'empresa ha començat a moure fitxa, però no lo suficientment, creiem nosaltres, per a no mobilitzar-nos. Està clar que l'empresa li fa temor, pensem, entrar en este joc, però clar, fa mesos que teníem els papers damunt la taula, ells no havien fet res i ara ens diuen que els havíem deixat 2 dies pràcticament de mobilització. No és veritat, fa vora 3 mesos que tenen els papers damunt de la taula.
És per aquest motiu que els pagesos, concentrats just al vell mig de les obres que s'estan portant a terme al municipi de Masdenverge, acordaven dissabte seguir amb les protestes i les aturades de les obres en pocs dies, tot i que no concretaven quan seria el següent dia. També pretenen buscar la implicació de les institucions polítiques i de l'administració en aquest assumpte i redactaran una moció que es farà arribar a tots els ajuntaments, consells comarcals, Diputació de Tarragona i a la delegació del govern. El 19 de novembre, a més, el sindicat agrari ha concertat una reunió amb la subdelegada del govern espanyol, Teresa Pallarès. Des d'Unió de Pagesos es demanarà que l'Estat intervingui en aquest tipus d'obres de suposat interès públic que, segons Montessó, acaben sent obres privades executades per empreses que cotitzen en borsa i que només busquen lucrar-se a base de menystenir els pagesos.
Tortosa decideix avui si desmunta el monument franquista. El ple de l'Ajuntament de Tortosa decidirà aquest vespre, menys de 2 anys després de quedar-se només a 3 vots de retirar el monument de la Batalla de l'Ebre, si manté al mig del riu el símbol franquista més gran de Catalunya. La moció popular del casal Panxample arriba al ple amb el suport de 857 signatures vàlides, però amb escasses possibilitats de tirar endavant. Només algun sotrac d'última hora, un canvi d'opinió en el grup de Convergència i Unió o bé un vot de sorpresa del nou regidor del PP, Miquel Àngel Montlleu, podrien alterar els pronòstics. Tortosa conservarà el monument als caïdos que Franco va inaugurar el 1966. Amb tot, el casal Panxample va encoratjar a tots els membres de la corporació a aprovar la moció per fer complir la llei de memòria històrica. No volem que el ple siga un intercanvi de retrets i acusacions entre els partits, va advertir Guillem Arguelitz. El portaveu del casal popular Panxample va afegir que la moció no parla de les eleccions ni de partits, ni de dretes ni d'esquerres, sinó de retirar els símbols franquistes. A banda, els sol·licitants també van animar els ciutadans a assistir al ple, sobretot els que van donar la seva signatura a la moció. Amb una campanya que va iniciar-se el gener del 2009 i que ha cristal·litzat amb la presentació de la moció i d'un documental, el casal Panxample ha aconseguit revifar el debat sobre la pervivència dels símbols franquistes a Tortosa. A més, van rebre el suport d'intel·lectuals i personalitats d'arreu del país. Una de les últimes, l'actriu Belén Fabra, descendent directa de qui era alcalde tortosí el dia de la inauguració del monument. A més, gràcies a l'enrenou que s'ha generat amb la moció, l'Ajuntament va retrobar un acord del 1981 per canviar el nom del barri 13 de gener, la data amb la que els franquistes recordaven l'alliberament de Tortosa. Segons publica avui el diari El Punt, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, es va comprometre divendres a fer-lo complir.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Comissió Europea aprova otorgar 588.000 euros per recol·locar els 508 treballadors acomiadats de l'EAR de Roquetes. La consellera de Treball, Mar Serna, va celebrar el passat divendres que la Comissió Europea hagi aprovat els ajuts destinats a la recol·locació de 508 treballadors de la empresa l'EAR Automotive de Roquetes que havien estat acomiadats el setembre de l'any passat. En total, es destinen 588.200 euros aportats conjuntament pel Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització, el Departament de Treball i l'empresa. La consellera Mar Serna va explicar que aquestes persones rebran un suport intensiu a la recerca i a la inserció en el mercat laboral, que va des de l'orientació, la formació, la promoció de la seva ocupació i també l'emprenedoria per tal de compensar l'impacte que l'expedient de regulació d'ocupació va tenir en els treballadors. El Departament de Treball va presentar la sol·licitud per ajuts a través del Ministeri Espanyol de Treball i Immigració. Finalment es va acceptar la sol·licitud per a la cessió d'uns diners sufragats al 65% pel Fons Europeu d'Aportació a la Globalització, que aporta 382.000 euros. De la seva banda, el Departament de Treball, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i l'empresa Lear Automotive, aportarà el 35% restant. Aquestes mesures es complementen amb les accions i recursos previstos al pla social de l'empresa Lear Automotive fins a arribar a un total d'1.100.000 euros. L'aprovació d'aquestes ajudes per la Comissió Europea hauran de ser ratificades properament pel Parlament Europeu. L'objectiu del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització és finançar actuacions de recol·locació per a treballadors i treballadores afectats pels processos d'acomiadament en sectors d'activitat que pateixen els efectes de la globalització. La Comissió Europea finança fins al 65% de les accions de suport a la recol·locació.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde d'Amposta continua reivindicant la construcció d'una estació d'autobusos a Amposta i acusa el govern de la Generalitat de no haver tingut en compte les necessitats del municipi després de tot un seguit d'oferiments per part de l'Ajuntament ampostí. Manel Ramon ens amplia aquesta informació des d'Amposta Ràdio.
Així és, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha mostrat una vegada més la seva preocupació i seu malestar per la manca d'interès que la Generalitat de Catalunya ha posat en la ubicació i construcció d'una nova estació d'autobusos a Amposta, una estació d'autobusos reivindicada des de fa temps pel propi Ajuntament i pels ciutadans. Manel Ferrer ha assegurat que aquest és un tema que s'ha tractat de totes les maneres des de l'Ajuntament de la ciutat, però que de moment des de la Generalitat no s'ha donat una resposta concreta, el que fa que creixi el malestar no solament de l'alcalde i de l'Ajuntament, sinó també dels ciutadans. Escoltem a l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
A veure, és una reivindicació i, a més, és que això també són temes que són reincidents, que van sortint. En el seu moment, l'estació d'autobusos a la plaça La Pau va ser justament provisional mentre se feien les obres de l'aparcament, però també pensant que la Generalitat ja ens hagués donat resposta a la construcció de la estació definitiva d'autobusos de la ciutat d'Amposta. És més, incidint en el tema, l'Ajuntament ja fa quasi bé 3 anys que va fer la cessió d'un solar a la Generalitat perquè pogués fer-se la construcció d'aquesta estació d'autobusos, que hi ha el projecte, que està tot, però que la Generalitat no ens ha donat aquest vistiplau per a fer-se això, que ho té que fer ella. Dit també, aquesta parada és provisional fins que estigui feta aquesta estació d'autobusos, que és una de les assignatures pendents i que reivindicarem al proper govern de la Generalitat el més pront possible. Tot i així, intentarem col·locar una altra parada d'autobusos a prop del Capú per a intentar apropar el més possible al rest de ciutats aquest servei.
Ferrer ha recordat que l'Ajuntament d'Amposta ha posat fins i tot a disposició de la Generalitat els terrenys per ubicar aquesta estació d'autobusos, que reivindica perquè tant les comarques del Baix Ebre com de la Terra Alta com de la Ribera ja tenen la seva estació d'autobusos, no així la capital del Montsià, Amposta.
L'Ajuntament de Deltebre baixa un 5% la taxa d'escombreries. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre aprovava divendres en sessió extraordinària la proposta d'ordenances fiscals per al 2011. Aquesta proposta, presentada pel govern, no preveu cap increment dels impostos municipals. Hi ha, però, algunes modificacions importants i, fins i tot, alguna rebaixa en el preu. L'Ajuntament de Deltebre, concretament, ha rebaixat la quota de la taxa d'escombreries per a l'any 2011 un 5% sobre les famílies. Els principals impostos municipals, IVA urbana, impost d'activitats econòmiques i impost sobre vehicles de tracció mecànica no es modifiquen i els ciutadans continuaran pagant el mateix que anys passats. L'alcalde Deltebre explicava que la proposta del govern sobre les ordenances fiscals del 2011 s'adequa al municipi en què vivim. Gervasi Aspa.
És adequar de forma sistemàtica, i el que anem fent durant aquests últims 4 anys és les ordenances fiscals de Deltebre a lo que és la realitat del seu municipi, però també la realitat del que ens envolta, de les Terres de l'Ebre i de les altres poblacions, que fins ara estaven totalment desfasades. I una prova de les que aquestes desfasades és, per exemple, el que estaven repercutint des de fa molts anys, en l'any 2003, que va sortir la llei, encara les escombreries de les grans superfícies comercials, dels grans restaurants, de tots aquells que produeixen moltíssim dels industrials a lo que era la ciutadania de Deltebre. Acabat de fer un estudi que durà gairebé 2 anys, tenint les dades a la mà, hem pogut comprovar i hem elaborat una nova taxa, unes noves taxes a nivell d'usuaris, tant de grans superfícies com de locals comercials, com de botigues, bars, comerços, com també de nivell individual. No? A partir d'aquí hem pogut aconseguir baixar un 5% en guany les escombreries, cosa que per primera vegada es fa a l'Ajuntament de Deltebre, mai s'havia baixat una taxa d'escombreries i que confiem que en els propers anys el que farem encara és anar baixant una mica més la taxa d'escombreries si la gent hi participa, si la gent treballa el tema del reciclatge i podem nosaltres seguir negociant amb l'abocador i amb la planta de transferència per a poder aconseguir que aquest preu baixi. Per tant, encoratjar la gent a que recicli, a que complisca la normativa, com ho fan tots els pobles de l'entorn, i per tant avisar la gent de que això ho tira endavant, de que ajude, que col·labore i que segurament els propers anys anirem baixant encara bastant més la taxa d'escombreria.
Les ordenances fiscals es van aprovar amb el vot a favor d'Esquerra Republicana i Ebrencs Independents i el vot en contra de l'oposició, Partit Popular, PSC i Convergència. El ple també aprovava provisionalment el text reforç del Pla Especial d'Interès Natural del Garxau.
Serveis informatius de Mute.
Les comunicadores ambientals del Rebe visiten el mercat municipal de l'Ametlla de Mar. La visita s'enmarca dintre d'una campanya per a la millora de la recollida selectiva de la matèria orgànica. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Aquest dilluns i dijous al matí, el Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar rebrà la visita de les comunicadores ambientals del Consorci de Residus del Baix Ebre, el REBE. L'objectiu és fomentar la recollida selectiva de la matèria orgànica al poble. Per aquest motiu, les noies repartiran bosses compostables per fer la recollida de la matèria orgànica i estaran a la disposició de tothom que ho desitgi per resoldre tots aquells dubtes que es puguin tenir al moment de reciclar. La matèria orgànica s'ha de dipositar al contenidor de color marró i és molt important separar-la perquè és la que generem amb major quantitat. De fet, representa gairebé el 40% en pes de la nostra brossa d'escombraries. Recordem que com a matèria orgànica s'entenen les restes de menjar, és a dir, restes de fruita i verdura, restes de carn i peix, pa sec i menjar cuinat que s'ha fet malbé, paper de cuina i tovallons bruts de menjar, etc. El tècnic de Medi Ambient, Xavier Soler, ens explica la tasca que realitzaran les comunicadores.
Avui dilluns dia 8 i dijous dia 11, les informadores ambientals que ja van fer una mica de feina per aquí al nostre poble quan vam implantar el sistema de contenidors nous, tornen per repartir bosses d'orgànica, bosses compostables destinades a recollir la matèria orgànica de les nostres cases. Llavors es tiran al mercat municipal dilluns i dijous d'esta setmana repartint pues, això, les bosses compostables.
D'altra banda, Soler ha destacat la tendència a l'alça del reciclatge a l'Ametlla de Mar gràcies a la col·laboració de tots els ciutadans.
Crema un cotxe a Santa Bàrbara, suposadament de manera intencionada. La notícia ens la porta Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Doncs sí, Tomàs, avui hem de parlar de la crònica del fet divers, dels successos concretament, i de la matinada del passat dissabte, quan cap a les 12:30 de la nit va cremar un cotxe al carrer Aire de Santa Bàrbara, molt a prop de la plaça on es fa el mercat setmanal. Segons que explicava Pietat Verge, una veïna de la zona, cap a l'hora indicada va escoltar un cop fort al carrer, com una mena d'explosió. En sortir de casa va veure com una de les rodes de la part posterior del vehicle, aparcat a escassos metres del seu domicili, començava a encendre's, per lo que tant ella com el seu marit i la resta de veïns, als que també havia alertat l'explosió, van intentar, sense aconseguir-ho, apagar el foc, amb lo que el vehicle va quedar totalment calcinat. L'escoltem.
Allà a les 12:30 de la nit vaig sentir com si fos una trencadissa, i surto pel balcó i miro per amunt les escaletes i de moment no vaig veure res, però no sé com miro de cara al costat i em veig el cotxe del veí que estava aparcat davant de l'almacén s'havia pegat foc, sortia foc de la roda de trás, de la part de la cera. I, bueno, claro, en seguida vaig cridar el meu home, que també estava agitat, i el meu germà, que corrents que anessin, que s'estava cremant el cotxe. Un altre va tirar algo, perquè el cop que vaig sentir, vull dir, no saps, i justament se van fer foc, s'estava encenent, ja t'ho dic, de la part de trás, però una cosa fora de sèrie, perquè és que era una petita, diguéssim, era una llama, i no vam ser temps de res, vull dir, va baixar l'amo també, van començar a tirar aigua, però en vez d'apagar-se s'encenia cada vegada més. Bé. Van baixar extintors, Josep Ramon, i no van poder, vull dir, és que vam intentar-ho, però és que cada vegada ja no va ser temps de res.
Tot i que de moment es desconeixen les causes del sinistre, sí que tot indica, i segons la mateixa font, que hauria pogut estar provocat, ja que Verge, immediatament després d'adonar-se de que començava a cremar el vehicle, va veure també d'esquena tres persones que corrien carrer amunt.
Però al moment que també vaig veure això, també vaig veure tres nois que se n'anaven corrents, el que passa que els vaig veure d'esquena. Corrents, tres nois joves, entre 15 i 17 anys. Home, un o altre va tirar alguna cosa, perquè el cop que vaig sentir...
Els bombers i els Mossos van acudir al lloc del sinistre, però ja no es va poder fer res per evitar que el vehicle quedés totalment cremat. Sí que per l'espectacularitat de l'incendi es va desallotjar per precaució els veïns de les cases més properes i també es va tenir que apartar un altre vehicle proper per evitar que també s'incendiés.
Serveis informatius de Mute.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens... Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
La informació esportiva... a l'informatiu de Mute. Els esports.
La crònica de la jornada futbolística del cap de setmana ens la porta des d'Alcanar Ràdio, com totes les setmanes, Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Com tots els dilluns, la recta final d'este temps d'actualitat la dediquem a repassar la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim un parell de representants del nostre territori que aquesta setmana aconsegueixen la cara i la creu del futbol. La cara per a l'Amposta, que gràcies a un gol de Miguel aconseguia una sempre important victòria a domicili en el seu desplaçament al camp del Balaguer. Per contra, la creu la trobem a l'equip de la Ribera d'Ebre, l'Ascó, que en el seu desplaçament al camp del Manlleu caïa derrotat per 4-1. D'aquesta manera, els d'Ascó encadenen ja 9 jornades sense conèixer la victòria. Després d'aquesta jornada, l'Amposta ocupa la 13a posició a la classificació amb 16 punts. L'Ascó està situat en llocs de descens, ocupa la 18a plaça amb 10 punts. És líder la Pobla de Mafumet, que en suma 22, els mateixos que la Muntanyesa. De la tercera divisió passem a la primera catalana, on tenim també dos representants del nostre territori i també, curiosament, de la mateixa manera que a tercera divisió, van aconseguir la cara i la creu del futbol. La cara per a la Rapitenca, que golejava al camp de la Devesa la Gimnàstica Iberiana pel resultat de 4-0, en un partit en el que els rapitencs van ser molt superiors. Per contra, la creu va ser per al Tortosa, que encaixant dos gols en un minut pèssim, va caure derrotat en el seu desplaçament al camp del Poble Sec. 2-1 va ser el resultat d'este partit corresponent a la novena jornada. Pel que fa a la classificació, els rapitencs són setens, sumen 17 punts, mentre que els de Tortosa ocupen la 15a posició, amb 11 punts. I a la territorial preferent, jornada novena del campionat i els resultats dels dos equips de les nostres comarques, derrota del Remolins Vitem en el seu desplaçament al camp del Torreforta, on va caure sense pal·liatius pel resultat de 4-0, i empat pràcticament al límit del temps del Roquetenc, que tenia guanyat el partit 1-0, el Sanil de Fons va marcar l'1-1 ja en el temps de descompte, al minut 93. Un puntet per als de Roquetes, que són 700 amb 10 punts, mentre que el Remolins en Vitem ocupa la 14a posició amb 11 punts. Anem a la primera territorial, també novena jornada de Lliga. Els resultats: Valls 2, Jesús i Maria 1, Calafell 1, La Sénia 1, Salou 2, Alcanar 0, La Canonja 0, Catalònia 1, Cambrils 3, Cambrils Unió 1, Aldeana 2, Gandesa 3, Ulldecona 1, Torredembarra 3, La Cava 0, Campclar 1 i l'Ampolla 3, Nàstic B 0. Líder, el Campclar, amb 20 punts, els mateixos que també suma el Valls. A la segona territorial, grup primer, també novena jornada de campionat i els resultats: Alcanar B 0, Roquetenc B 1, Batea 2, Perelló 1, Benifallet 2, Vilalba 2, Camarles 2, Olímpic de Mora 3, Corbera d'Ebre 2, Flix 1, L'Ametlla 2, Deltebre 2, Mora la Nova 4, Pinell 1, Santa Bàrbara 4, Mas d'Enverge 0 i el partit Horta de Sant Joan Amposta va ser suspès quan el marcador en reflectia un 0-1. És líder l'Olímpic de Mora amb 25 punts, seguit del Vilalba amb 19. I acabarem amb la tercera territorial, grup 20è. Els resultats van ser els següents, també en aquesta novena jornada de campionat: Arnes 2, Aldeana 2, Atlas de Tortosa 2, Campredó 3, Godall 3, Torre de l'Espanyol 0, La Cava 0, Benissanet 1, La Galera 3, Rasquera 1, Remolins Vitem B 1, Catalònia B 1, Sant Jaume 3, Jesús i Maria B 1, Tivissa 1, Ginestà 3 i Ulldecona B 2, Tivenys 3. Líders, Sant Jaume i Godall, tots dos amb 24 punts.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Alerta per ratxes de vent superiors a 90 km per hora a les comarques del sud de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de risc per vent a les comarques del sud del país a partir d'aquest dilluns al migdia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les ratxes màximes de vent de component oest-ponent podran superar els 90 km per hora, especialment a les cotes més elevades i al litoral tarragoní. Al Baix Ebre, Montsià i Baix Camp és possible que algunes ratxes de vent superin els 126 km per hora. Les comarques amb possibilitat de ratxes fortes de vent a partir d'aquest dilluns al migdia són el Segrià, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià, les Garrigues, el Priorat, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar en tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM des de les Emute tots els dimarts a les 8 de la tarda. Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.